Som a Catalunya Ràdio. Comença el divan. Som a la història. Som al present, a la nostra realitat. Som al teatre, una dona investiga. Crist és el taxista. Una dona. Moltes dones. Totes les dones. Però parlem d'una. Parlem de poder. Parlem de totes nosaltres.
Hi ha una miniatura mogul del segle XVII on se la representa nua i plorant. Al centre de París hi ha l'església de la Madeleine. Per tot el sud de França i Catalunya trobem rastres del seu rostre i de la seva persona. Sort que no era gens important, no? A l'escola m'havien dit que era una simple pecadora. Havien minimitzat la seva persona.
Bem-aventurades as pobres. Bem-aventurades as que choram.
És Jesucrist qui crida. Benaventurades les pobres. Benaventurades les que ploren. Benaventurades les manses. Benaventurades les que tenen fam i set de justícia. Benaventurades les misericordioses, les pacificadores, les esborrades, les que tornen a casa soles, les violades, les assassinades, les prostituïdes, les afganeses, les kelis, les mares dolentes, les germanes dolentes, les filles dolentes. Benaventurades totes les dolentes. Maria Magdalena al Teatre Nacional de Catalunya. Maria Magdalena avui al divan. Carme Portacelli i Inés Boza, felicitats i benvingudes a totes dues, eh?
Gràcies.
Us vull felicitar i molt per l'obra que dirigeix la Carme Portacelli, que la dramatúrgia l'ha feta la Inés Boza. Totes dues havien vingut anteriorment al divan. Això que feu és molt potent.
Bueno,
molt atrevit.
Bueno, jo crec que és atrevit perquè sempre el tema de les dones és molt controvertit,
sí.
Ja ho sabem, i a tothom, bueno, a tothom no, als homes de seguida els sembla que fas un discurs unidireccional,
sí.
I que és massa pamfleto, i clar, sempre els hi molesta aquest tema a molts d'ells, no? Però bueno, a molts altres, per sort, no, i a les dones habitualment tampoc.
Les dones, siguin creients o no siguin creients, eh? A veure, poseu Maria Magdalena en el centre amb una magnífica interpretació de l'Ariadna Gil com a Maria Magdalena, eh? Diríem, però, Maria Magdalena, però a la vegada és la investigadora. Qui és ben bé?
Bueno, ella és, la veritat, és una dona que ve de Brussel·les a Barcelona a fer una conferència sobre Maria Magdalena, que és la seva passió i que és el que ella ha estudiat al llarg de la seva vida. I hi ha altres dones que l'acompanyen i que també són Maries Magdalenes. I, de fet, hi ha una mena de... nosaltres piquem una mica l'ullet també perquè ja totes porten el cabell llarg, és a dir, hi ha com un...
Com una identificació
de totes a Maria Magdalena.
És que aquesta
a veure,
va ser
Inés,
una de les...
A veure, primer... posa, obre així el micro, sí.
Que aquesta va ser una de les primeres imatges que vam tenir quan van començar, i era que, per mi, darrere de Maria Magdalena anem totes. Mm? Per això és l'interès en capbussar-se en aquest personatge, que és un mite, és una llegenda, però és un arquetip que ens ha condicionat i continua condicionant-nos a totes.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Per què sabem tan poc sobre ella? Qui és realment? Va existir? I sobretot, per què ha estat relegada durant més de 2.000 anys? No és pas un personatge secundari, és una figura important de la cultura cristiana occidental. D'on surt tot això, que no era més que una pecadora, que era una prostituta? Per què l'Església i, per extensió, tota la història occidental la converteix en un símbol del pecat i del penediment?
Maria Magdalena és la dona pecadora a qui Jesucrist redimeix, la prostituta o la pecadora en general que plora, no? I diem plorar com una Magdalena, no? Al sepulcre, que més tard ja no hi és, no? Però aquí s'apareix en primer lloc, és a dir, quan Jesucrist la ressuscita, és ella qui s'apareix en primer lloc. Per què he volgut posar al centre d'aquesta obra Maria Magdalena?
Bàsicament perquè pensem que de fa 2000 i escaig d'anys tots els arquetips que tenim les dones com a referent ve també d'una cultura occidental que la relega al segon terme i que la converteix en una prostituta quan cap dels quatre evangelis canònics que els senyoros de l'Església van considerar que eren els bons i mentre que els altres consideraven que eren els falsos, ni tan sols els bons diuen enlloc que fos una prostituta. Llavors la pregunta és, i llavors com és que hem passat aquí, no? Com és que hi ha dues imatges de dona, dos referents de dona, la verge i mare, el que és absolutament inassolible per un ésser humà, o la prostituta?
I ja està.
I ja està.
El text és de Michael DeCock. Com va anar, diríem, que penséssiu que des del text que ell havia fet, no, que el veiem a Brussel·les, doncs això ho podíeu portar al Teatre Nacional?
Amb el Mijail vam començar quan jo era directora artística al Teatre Espanyol de Madrid, fent junts Mrs. Dalloway, amb la col·laboració amb l'Anna Maria Ricart. I després vam fer... em va dir quin personatge femení voldries abordar perquè m'agradaria tornar a parlar amb tu d'un personatge femení. Jo li vaig dir Madame Bovary. Llavors vam fer una Bovary que ha corregut per tota Europa i que encara està de gira, que està anyant a Estambul, i que jo vaig portar el primer any de la meva estada al Teatre Nacional de Catalunya al teatre, dos dies. I després, en aquell moment em va dir, bueno, i quin més vols parlar? No? Jo li vaig dir, bueno, doncs ara al·lucinaràs del que m'agradaria parlar a mi, m'agradaria parlar de Maria Magdalena, perquè per mi és el principi de tot un referent dintre del cap de les dones de 2000 anys d'educació i d'una manera d'estar al món i a la vida, no? I vam començar a tenir aquestes idees.
I la Inés Boza, que ara et mira, com ha anat, diríem, que tu fossis aquí en la dramatúrgia, que jo dic, és Maria Magdalena, però a la vegada és una cosa supermoderna, amb la dansa, amb la il·luminació... Com ha anat tot això, Inés?
Bueno, ha anat bé, no ha sigut fàcil, però teníem també clar que no és un personatge dramàtic a l'ús. Estem parlant de les nostres ments, quasi, quan parlem de Maria Magdalena.
Sí.
Per això s'havia de tractar des d'un lloc diferent, des del lloc de les moltes capes. En aquest sentit, la idea primera que a mi em va agradar molt era que era una conferència, una conferencianta.
Una conferenciant.
Entonces, la conferència, això ens permeteix fer no una recreació dramàtica del personatge, sinó una búsqueda. No? Una recerca. I per un altre costat, el fet de que aquesta dona tingui problemes actualment, el que fa és que estem parlant de l'avui, o sigui, mirem al passat per entendre el que està passant avui. Aquesta és la clau. I després, el fet de que hagués més capes encara, o sigui, una, la de la recerca acadèmica, diguem-ne, l'altra, la de la vida real, i l'altra, tot aquest món més poètic, i que té a veure amb la espiritualitat, amb el que no es pot nombrar, això. Això em va interessar molt i estava molt d'acord en fer aquestes capes que es van entrellaçant i que d'aquesta manera fem alguna cosa més poètic que no pas una tesis doctoral, diguem-ne.
D'aquí uns minuts tindrem l'oportunitat també en aquest divan on hi posem Maria Magdalena de parlar amb Eva Segura. Ella és metge, però la tindrem aquí perquè pertany al grup, és membre de Alcem la Veu, que justament analitzen les figures femenines i per tant les subratllen, les empenyen dins de l'Església. Però ara tornem al Teatre Nacional de Catalunya perquè hi passa això. I ara aquí hi ha un munt de dones, com diríem, peles varades o que necessiten un taxi, com si estiguéssim a la cua de l'aeroport de Barcelona, però que ara és una mica més endreçat, i tot és pendent que arribi el taxista. Mita'l, el taxista, a veure'l.
Per fi.
Les altres se'n van.
El cavallo ja d'equipatge tindrà missatge.
Molt bon, aquest és un missatge de l'Església Catòlica, anar per la vida lleuger d'equipatge, per arribar més lluny.
Ui, així. He tingut un bon viatge,
I ha trobat bon clima.
La nostra investigadora, que ve de Brussel·les perquè ha de fer una conferència a Barcelona i fa dies que no dorm i la prepara, i mentrestant doncs, el marit i que ha decidit alhora, em sembla que és mentre fa el viatge que se'n divorcia i una filla i amb qui es queda la nena i la custòdia, i si és custòdia compartida, potser dic massa coses o no, de l'obra no, i l'advocada, però que l'advocada és, o sigui, que és la cunyada, no? També.
No, l'advocada és una amiga.
Ah, és una
amiga. Amb una història personal també i, està i hi ha tota la sororitat.
Aquí. La sororitat. I a veure com va això amb el taxista. A veure...
Bé, no em podria posar excessivament tècnica, però stricto sensu això no depèn del trànsit, a no ser que vostè canviï de ruta.
I van cap al carrer Provença, que és on farà finalment aquesta conferència. El taxista, que és un personatge molt estrany, eh? I
com que es diu Jesús.
Però, esclar, és un pèl com despenjat.
Sí. És més aviat
és portuguès.
És portuguès.
Però que, com podeu posar un Jesucrist portuguès, taxista, despenjat, Carme Portacelli i Inés Boza? Us excomunicaran.
Sí, bueno, és igual. És jo igual? Ja he vist que és comunicada completament. Però, sí. Però, bueno, perquè és l'actor que volíem, és un actor que té una capacitat física, ell és un mover de Pippin Tom, és una persona, és un actor extraordinari i a més té una capacitat de moviment extraordinària, expressiva, i llavors era divertit que tingués aquesta, i a més és un senyor que per la seva vida personal coneix el català perfectament, per això fa pràcticament tota l'obra en català.
Sí.
I de fet la seva filla de 2 anys i mig parla català amb sa mare, no?
Sí.
I bueno, i és el Jesús, és Jesús. Bueno, és un Jesús, un taxista, eh?
Però per què li han posat un taxista aquí? A veure, què passa aquí, això?
De totes maneres, això també jo crec que és un joc.
Un joc.
Perquè no sabem què es diu Jesús fins al final.
Sí.
El que sí que ens interessava és aquest joc amb un guia. Ell el que és un guia raro. Més bé seria com un taxista a l'Almodóvar. És un taxista que de cop te suelta un texto gnòstico.
Sí.
Sí. I després continua i vol veure la Sagrada Família i li porta a Montserrat. I no
perquè
sé
la té clar, és una turista, clar, no? Clar.
La cosa era aquesta. O sigui, no és que sigui el personatge de Jesús.
Ja. Yeah.
Però no, pot ser-ho.
No, no ho és.
Pot ser-ho. Es diu Jesús.
De fet, quan diu textos gnòstics, com diu la Inés,
sí,
és veritat que sempre juguem a la part onírica en no saber cert si això està passant o això s'ho imagina ella amb la seva obsessió amb Maria Magdalena.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Carme Portacelli i Inés Boza fan la dramatúrgia. L'obra la dirigeix Carme Portacelli, Monari, Anna Gil i tots, que estan sensacionals. I porten Maria Magdalena a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. I nosaltres avui hem portat també a Maria Magdalena al divan. Qui ens està cantant ara mateix? Aquesta actriu que...
Anna Natche.
Sí, perquè és, llavors tot d'una agafem com un to, no? Com...
Oníric, completament.
Sí? I íntim a la vegada. És a dir, fa que ens arribi molt.
Sí.
I esclar, ja és això. Diu, clar. Ja és que... No?
I cada cop que diu el meu esposo, el meu amor, la meva esperança, s'escriu i es desfà amb la sorra, no?
Sí. I aquesta barreja d'idiomes també, no? Perquè hi veiem, és català, amb fragments en anglès, que veiem per allà que volen la traducció per l'escenari, no? En portuguès i en albanès, també.
Perquè ella és albanesa. És que hi ha dos actors belgues, que és ella, Anna Natche, que és albanesa, belga-albanesa, que viu a Antwerpen, i el Romeu Runa, que és portuguès-belga i que viu a Brussel·les.
I ara som... El sepulcre.
Però amb la primera llum de l'alba, Maria Magdalena va fins al sepulcre i veu que la pedra de l'entrada ha estat moguda. Corre a cercar els deixebles. S'han endut el cos del senyor i no sabem a on. I ells, veient com ella, que havien robat el cos de Jesús, fugen novament. Només ella Segons Joan 20:11-18, es queda allà al costat del sepulcre plorant.
En realitat, reestudiar la història de Maria Magdalena, a veure, s'ha popularitzat arran del Codi da Vinci,
sí.
Però jo recordo aquí mateix doncs, que fa Catalunya Ràdio, fa 20 anys aproximadament, vèiem que Maria Magdalena podia ser fins i tot la deixeble que té a la banda dreta Crist en l'últim sopar. Sabíem que realment era la deixeble preferida. Podíem pensar si realment havia actuat com havia estat la seva parella, perquè al capdavall ens col·loquen a un Jesucrist que té 33 anys i no sabem res de la seva vida, com si no hagués tingut amics, com si no hagués tingut amigues, com si no hagués tingut una nòvia, família, clar. Però tot això, que fa molts anys que en vam començar a parlar i en vam parlar molt, hi ha gent que ho investiga, després queda amb un no res.
Sí, bueno, de fet nosaltres a l'escena 10 diem, no? Ells en un moment donat, després del concili d'Hipona, consideren que deshumanitzen la figura de Jesús i la fan només divina. I llavors treuen tota la part sexual, tota la part íntima, tota aquesta part, no?
La part humana treuen.
De tota manera, respecte a Maria Magdalena, hi ha un detall molt important. Jesús es deia Jesús de Nazaret, Pau es deia Pau de Tars i Maria es deia Maria de Magdala, per sí? Això es diu la Magdalena. I, per tant, era una dona no vinculada a cap home. Era tota la resta era la dona de, la filla de, la germana de... I ella estava reconeguda com de Magdala, o sigui, ella tenia una personalitat pròpia independent.
Una líder, era una líder.
Per això li van dir que era una prostituta, no podia ser
de
cap altra manera.
I això era una figura molt incòmoda per la línia aquesta patriarcal de la Iglesia... de l'Iglesia Catòlica, és evident.
I heu convidat a bisbes, arcabisbes, no sé, vull dir, el clergue o no?
No.
Hem consultat, hem llegit molt.
Sí?
Sí, el que també hem fet, o sigui, a part de... Per això també lo de les llengües que deies, perquè, clar, tot és traducció.
Ara hi anirem.
Tot ens ha arribat per traduccions.
Allò que traduïa és
traï. Com deia sí. La Irene Vallejo en el Infinito en un Junco. O sigui, a més eren amanuenses, clergues amanuenses. O sigui, això que ens ha arribat com palabra de Dios, te alabamos, Señor, no deixa de ser una traducció que està feta per un home i que arriba... Per això també... Quina era la pregunta que m'he perdut en lo de les traduccions?
Ens n'anem al sepulcre. Ara pensàvem als evangelis apòcrifs, que ho diuen d'una altra manera. Però tornem al sepulcre. I vinc cap a tu, Inés Boza, avui amb Maria Magdalena al divan.
Què hi veu? Hi veu dos àngels. Un a la capçalera del sepulcre, l'altre als peus.
Per què plores? Li demanen. S'han endut el cos del meu mestre. Aleshores ella es gira i allà, darrere seu, veu un home, un jardiner.
Per què plores? A qui estàs buscant? Ella respon, si tu te l'has endut, digues on és i me l'enduré. Maria, li diu Jesús, no em reconeixes?
Ella s'hi acosta. Mestre, i és tan gran la seva joia que vol abraçar-lo, acariciar-li els peus. No li tangere, li diu Jesús. No em toquis.
A veure, en diversos textos gnòstics, com l'Evangeli de Felip, es conta que Jesús tenia amb Maria Magdalena una relació de més proximitat que amb la resta dels deixebles, inclosos els apòstols. En concret, l'Evangeli de Felip parla d'ella com la companya de Jesús. Però, tanmateix, aquesta interpretació no té en compte que, segons el caràcter simbòlic d'aquests textos, el més probable és que Maria Magdalena hi sigui una representació dels gnòstics com a veritables dipositaris dels coneixements secrets de Jesús, en tant que els apòstols simbolitzen segurament l'Església oficial i, segons el punt de vista gnòstic, no en va comprendre els ensenyaments i els va tergiversar. Anem a veure què passa amb les traduccions que ens deia ara fa un instant la Inés Boza.
No em toquis és la traducció al llatí que en fa Sant Jeroni. Però una versió grega anterior diu «Memu abtu». No vulguis aferrar-te, no en tinguis afecció.
Déu-n'hi-do com canvia el sentit, oi?
Les traduccions. Mira, la famosa frase del Gènesi que diu que Eva va ser creada a partir de la costella d'Adam, segons aquest llibre de la Núria Barrios, ve de traduir de l'hebreu
la paraula zela, que vol dir costat o flanc, al grec com a plebra, que vol dir costat, però també vol dir costella. Sant Jeroni, a la seva traducció al llatí, tria costella. I des d'aquest moment es consolida aquesta versió que ha esdevingut clàssica i única, que Eva va ser creada a partir de la costella d'Adam i no al costat d'ell.
Déu-n'hi-do!
Per exemple, l'Evangeli de Pere solament esmenta Maria Magdalena en el seu paper de testimoni de la resurrecció de Jesús. Dieu que heu llegit molt. Què heu fet per fer tot aquest treball? Perquè tot sigui correcte, segons qui, segons què. Què heu fet?
Bueno, hem partit dels documents, dels evangelis, dels relats canònics,
sí,
dels gnòstics...
I que són extraordinaris.
Que són extraordinaris. I el que sí que hem fet, en el meu cas, ha sigut buscar fonts d'estudioses, de dones. Per exemple, això de la traducció és d'un llibre d'una traductora, Núria Barrios, que es diu La Impostora, però és una conclusió a la que va arribar una de les tres úniques rabines que hi ha en Europa actualment. Lo de la traducció de la costella d'Adán. Com això, he llegit moltes, les teòlogues, n'hi ha un llibre de... no em surt el nom, que són teòlogues. La Elaine Pagels, que interpreta, sí, els gnòstics, també.
La Susan Haskins, que parla de Maria Magdalena.
Hem intentat anar a aquestes fonts, perquè hi són.
Vull la Teresa Forcades, abans que fes el seu espai polític, havia analitzat moltíssim aquesta figura. Jo me'n recordo de parlar amb ella d'aquestes qüestions.
I també, per exemple, respecte a la traducció, un íntim amic meu, que és filòleg grec, explicava que plebra, el grec té també declinacions i té bàsicament, perdó, gèneres, no? El llenguatge.
Sí.
I llavors deia que plebra vol dir costat i plebris vol dir costella. I Sant Jeroni no en devia saber gaire i li devia interessar molt deixar-ho aquí. Va confondre plebris, que és una paraula neutra, diguéssim, amb el femení plebra, i va dir, és costella. I ahir li va anar fantàstic dir no, de la costella d'Adán, que és un poc menys, no?
Mm-hmm. O sigui, el que és més interessant per mi és com descobreixes com et canvia la mirada. Mm-hmm. Per exemple, jo vaig tornar a fons a llibres que a mi m'havien interessat molt en el seu moment, perquè és un tema que m'interessa des de fa molts anys, sobre el Sant Grial, sobre etc. Mm-hmm. I me'n vaig adonar que llibres que a mi, quan els vaig llegir en els 90, em van semblar fantàstics i que avui en dia ja no em serveixen. Per què? Perquè com estan fetes d'una mirada d'home, n'hi ha coses que no hi són. I a mi ja no em serveix això. M'explico?
Sí, t'expliques, però no és que potser que sigui una mirada d'home en tant que d'home, potser és que és una mica masclista, o és masclista,
exacte,
saps?
Exacte.
Que jo diferenciaria, sí, perdona, diferenciaria entre la mirada d'home o la mirada masclista, que també pot ser de dones.
Sí, però... Sí, però bueno, vull dir que
majoritàriament és d'home.
Sí, en aquest cas era un estudi que a mi en el seu moment em va semblar interessantíssim i llegit 30 anys després o 20 anys després me n'adono de que les dones ni es nomenen quan hi eren. Machista, masclista... Jo crec que en general no ens han vist i nosaltres, com que la nostra referència eren aquestes obres,
ells,
que eren,
ells,
clar, perquè ells eren los académicos, los reconocidos, los todo, mm-hmm, tampoc ens havíem vist a nosaltres mateixes. Aquesta és la clau.
Sí, la
però
clau
és important canviar les fonts.
Sí, i la clau és cert que en la mida en la que les dones tenim accés a l'educació i als estudis, hi ha més dones que estudien vides de dones perquè, lògicament, necessitem referents com l'han tingut els homes de tota la vida. Què vol ser de gran? Pues com aquest senyor, com aquest altre, o Messi, o com vulguis. Nosaltres no n'hem tingut de referents, no?
A veure, hem escoltat abans aquest moment, però hi tornem perquè penso que té molta potència. Aquest home que es diu Jesús.
Bienaventurades els pobres. Bienaventurades els que lloren. Bienaventurades els manses.
Clar, les pobres, les que ploren, les manses, aquí diria més ai, 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 les que tenen fam i set de justícia.
Oh. Això és la Bíblia, exactament,
sí, sí, sí,
no?
Ja ho sé, ja.
Benaventurats,
però, esclar, les misericordioses, sí, 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 les pacificadores, sí, 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 i de cop, oi, a veure, mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l.
Benaventurades, les violades,
mira-te'l tu. Això està canviant ara, eh? Les pacificadores, les esmorrades, les violades,
les borratxes
també, que se m'ha passat, les que tornen a casa soles, les afganeses, eh? Que no
parlen... Les kelis.
Les kelis. I jo dic, aquí s'han pirat, perdona. Quan m'han sentit les afganeses, està molt bé, però les kelis, què ha passat aquí, Carme Portacelli i Inés Bota, per fer aquesta
bueno,
adaptació?
I què passa quan vivim les borratxes, les que tornen a casa soles? És que és a dir, totes aquelles que són insultades i esborrades, no? I que vas a la policia, dius que t'han intentat violar a les 3 de la matinada i deia, i vostè què feia a les 3 de la matinada?
Què feia a les 3 de la matinada anant pel carrer que havia d'estar a casa amb el maridet?
Les borratxes, clar que sí.
Aquesta versió, com si diguéssim, de la Bíblia és obra d'aquí.
I una mica de les dues, eh? Estàvem una... Jo crec que va ser producte d'una tarda que ja teníem, ja com si estiguéssim ja col·locades de tant d'escriure que no sabia ni el que dèiem. I vam dir, i llavors ell va i diu, benaventurades, i vam començar a dir el que eren benaventurades. I també és important les mares dolentes, les filles dolentes.
Clar, les germanes dolentes, totes les dolentes.
Que no fas cas al teu pare, que no cuida suficient.
I les bones, esclar.
No, les bones són bones, clar.
Ja està, ja no cal.
No cal. La bona són la Verge Maria. Però és que és l'única bona de la Verge Maria.
Clar, i les problemàtiques,
les temperamentals,
les marujas, les gordes, les tímides, perquè és que és molt difícil.
És que no va bé que siguem temperamentals si tens caràcter perquè el tens, si no en tens perquè no el tens. Per això el monòleg de la Míriam Moukles en un moment donat diu, què em preferiu, amb la boca tancada o amb la boca, o parlant, amb la mirada baixa o mirant-nos, diu, en què quedem? Perquè és que no sabem el que hem de fer ja al final. No?
Clar, és a dir, aquesta és la clau, que des de la figura de Maria Magdalena, més enllà que la història explica la investigadora que està a punt de fer la conferència sobre ella, llavors feu un salt i parleu de les dones del segle XXI d'aquí i de tot arreu.
Clar, és el que fem.
És que parlem del present.
És que parlem d'ara.
És que per entendre el que som... Hem de mirar el passat.
Hem de mirar d'on venim, tota aquesta idea que marca la vida. És el que diu l'Ariadna al començament, diu qui és ella, per què tal, per què l'han relegada, per què no li han donat la importància que tenia i què vol dir això respecte a la situació que tenim les dones avui dia. Què significa tot això, no?
I amb què us heu trobat quan parlàvem amb l'Ariadna Gil perquè fes aquest paper? Està fantàstic,
està estupenda,
eh?
Està estupenda.
Amb què us heu trobat amb ella?
Està tothom estupendo, eh? Perquè
sí,
estan les actrius
tots.
I el Romeu, i fantàstic, la veritat.
Aquí, a veure...
Amb una veritat i una manera de dir el text completament
des de l'estómac, no? Des de l'estómac,
sí.
Molt, molt, molt autèntica, no?
Sí.
Amb la música.
Amb la sororitat entre elles sempre, no? Aquella cosa fantàstica.
És que pràcticament hi ha dones, el taxista, i en veiem un altre d'home.
Hi ha el pintor, l'Alessandro.
I prou, eh? És a dir, que majoritàriament a l'escenari hi ha dones. Això és volgut, eh? Que elles protagonitzin la seva pròpia història.
Home, és que parles de Maria Magdalena, és una obra sobre les dones.
I són les diferents veus de les dones.
Les
ni a l'activista, ni a l'abogada, que és l'abogada, per exemple, que sempre està amb documents, també és la que està amb els documents, els evangelis. L'activista és la que es presa i es posa en qüestió la part política de la història.
Uh-huh.
Està la que pregunta, aquesta noia jove que diu, però bueno, esto com és, no? Està la que és més... mística, la que s'encarrega de tota aquesta...
l'escultora, no?
De la part aquesta més mística, més espiritual.
Però totes acompanyen a la Míriam, no? Totes l'acompanyen, totes estan amb ella.
Tota identitat és polièdrica, però la de Maria Magdalena és més que cap.
Nosaltres hem demanat també a la nostra companya Victòria Palma, que és una crac i la tenim a Catalunya Música, i que justament ella investiga i publica sobre dones músics, perquè s'entengui que realment doncs, són compositores o intèrprets que han quedat en l'oblit. I li hem demanat, ens trobes alguna música que tingui a veure amb Maria Magdalena? Magdalena i, per exemple, aquí de Jesucrist Superstar, doncs ens ha triat, ens ha semblat I Don't Know How to Love Him, d'Andrew Lloyd Webber.
I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone else.
Vau mirar novament Jesucrist Superstar, vau mirar novament el Codi da Vinci per I veure tant. Què trec d'aquí, què trec d'allà, què sí, què no, com ho heu fet això?
Bueno, les fonts són immenses. Immenses. Jo dic que el bosc de Maria Magdalena és immens, com el bosc que està al peu de la Sainte Baume, que és el santuari de Maria Magdalena allà a França, on diuen que va viure 30 anys retirada com una mística i com una eremita. Pues la clau d'aquest santuari és que hi ha un bosc originari, i jo dic que el bosc de Maria Magdalena és immens, i hem consultat, clar, totes aquestes fonts, por supuesto.
Aquí tenim una altra proposta, aquesta In Lacrimes Temprato, no? Un fragment de Madeleine al Piedi di Cristo d'Antonio Caldara. I em deies, Inés, que t'agrada una altra peça musical també sobre Maria Magdalena?
És que és la peça final de l'espectacle,
sí?
Que és de Patti Smith. Això, quan dic Dancing Barefoot,
sí?
I justament si parlem del present, no? I Maria Magdalena està molt present, és perquè en aquesta cançó de Patti Smith, que està al final de la peça,
sí?
Ella... En realitat, li va passar el mateix que a la nostra protagonista. Va flipar amb un quadre que va veure de Maria Magdalena. Portava el quadre de Maria Magdalena a la funda de la seva guitarra i va escriure aquesta cançó.
Doncs José María Campillo ara mateix el so i el muntatge. Xam! Farà un miracle magdalià.
Ho sabia. Ho trobaran en dos segons.
I ens la trobarà en dos... Però no va fer miracles, això no, eh? O sí? Som-hi. Avui, Maria Magdalena al divan.
Em pregunto qui és aquella dona i per què plora d'aquella manera.
És ella qui s'està sempre al peu de la creu.
Ens han modelat unes mans i uns ulls que no ens han volgut veure.
A mi el que em fascina és que els herois no tinguin pare conegut. No us sembla fascinant?
Ara parlem amb Eva Segura. Eva Segura, que és metge i pertany al col·lectiu El SEM, la veu. Benvinguda, doctora Segura, també al divan.
Hola, moltes gràcies.
A veure, estàvem parlant amb la Carme Portacelli i la Inés Boza. El que passa és que quan ens referim a Maria Magdalena tenim una pila d'informació que sovint sembla contradictòria. Uns evangelis, uns altres, en alguns que només la veiem com a una dona penedida perquè ha estat una prostituta, no? Que gairebé no se la sent, i en d'altres que realment ens la presenta com la deixeble preferida, potser com a la parella fins i tot de Jesucrist. Què sabem del cert, doctora Segura, de Maria Magdalena?
Bé, doncs, a mi em sembla que en l'obra de teatre es parla molt profundament, i amb molta seriositat, de tota aquesta base teològica i històrica que hem pogut recollir, no?, a través dels evangelis, a través dels evangelis apòcrifs, també. S'han escrit moltes coses sobre Maria Magdalena, hi ha hagut moltes autores, moltes teòlogues que n'han treballat. Clar, dades segures històriques no són gaires, o sigui, als evangelis es parla efectivament d'una dona que provenia del poble de Magdala, que va viure una experiència que li va canviar la vida al conèixer a Jesús de Nazaret, i que va ser la primera anunciadora i la primera que va rebre aquesta experiència de la resurrecció de Jesucrist quan va morir. A partir d'aquí, poc més sabem. Sí que hi ha escrits, com per exemple l'Evangeli de Maria Magdalena, que és un evangeli apòcrif, que ens relata doncs, que va haver possiblement com unes tensions en les primeres comunitats cristianes, perquè aquesta figura femenina, que en aquella època era algo revolucionari, evidentment, que una dona tingués un paper rellevant en un col·lectiu, en una comunitat, un paper públic, vull dir, i sembla ser que sí que va haver com una pugna o unes tensions entre els deixebles apòstols homes i Maria Magdalena, pel fet de ser dona. Clar, parlar amb seguretat de totes aquestes coses doncs, és difícil, però sí que intuïm que possiblement els seguidors de Jesús tampoc no van arribar a entendre fins a quin punt les seves idees eren revolucionàries. I en una societat eminentment patriarcal, el fet de que ell s'apropés a les dones d'una manera d'igual a igual no va ser ni acollit ni entès tampoc pels seus propis seguidors.
Li volia demanar també, doctora Segura, però Maria Magdalena a la vegada sovint se la identifica amb altres personatges, no?, també en els evangelis?
Sí, però jo crec que això han sigut confusions de diferents dones que no tenen cap base teològica. O sigui, se la confon amb la dona que...
Maria de Betània, amb la germana de Llàtzer.
Sí. Se la identifica també amb la prostituta, se la identifica amb l'adúltera, que és escarnida públicament i que vol ser apedregada. Se la identifica amb diferents figures femenines que en certa manera, no tenim una base teològica per dir que realment fossin elles, tant al contrari. Jo penso que ho intuïm, no?, que vota una voluntat d'encabir en el mateix sac la figura femenina, no sé si amb la intenció de no voler entendre que aquesta figura femenina a la que Jesús li dona tota la dignitat i tota la igualtat, doncs no sempre té que ser perquè hagi d'haver comès una falta o perquè hagi d'estar penedida o... No sé si m'enteneu, o sigui, jo crec que va haver molta dificultat de dir que en les primeres comunitats i en els primers segles del cristianisme d'entendre realment aquest missatge de la vida de Jesús de Nazaret, no? De col·locar a homes i a dones igual a igual.
Sabem alguna cosa de la vida afectiva de Jesucrist? No pensava mai que faria aquesta pregunta.
Jo, sincerament, em sembla que no tenim gaires fonaments teològics ni històrics per poder referir-nos a cap dada fiable.
A veure, la Inés Boza, que és aquí, l'està escoltant, doctora Segura, diu sí.
Bueno, a mi em va sorprendre molt en l'Evangeli Gnòstic de Felip,
sí,
que és justament quan parla d'ella com la koinonos, la seva companya, i allí en aquest evangeli és on parla clarament de per què la prefereix i de per què l'home i la dona són dos parts que s'han de, bueno, iguals. En fi, n'hi ha un discurs en aquest evangeli de Felip, descobert el 1945. Quan ho llegeixes, flipes, perquè això està documentat, és un document tan vàlid o més que els altres, perquè sabem, estan fets, datats al segle II i III.
A veure, l'Evangeli de Tomàs i l'Evangeli de Felip, Simó Pere els va dir que s'allunyi Mariam de nosaltres, car les dones no són dignes de la vida. Va dir Jesús, mira, jo m'encarregaré de fer-la mascle, de forma que també ella es converteixi en un esperit vivent, idèntic a vosaltres els homes, ja que tota dona que es faci mascle entrarà al regne del cel. Jo quan he llegit això he pensat, però què està passant això? Quines coses més estranyes, doctora Segura, com ho entén?
Sí. Bueno, jo crec que ho entenc igual que vosaltres, eh? I a mi el que m'agradaria entendre, i crec que en el col·lectiu d'Estem la Veu, precisament on volem defensar aquesta figura de la dona dins l'Església i dins de les primeres comunitats, evidentment, doncs volem entendre que efectivament és possible que Maria Magdalena fos més que un apòstol i que també fos companya sentimental de Jesús. No ho podem descartar. En qualsevol cas, jo crec, torno a dir el que havia dit abans, o sigui, va ser tan revolucionari el que va fer Jesús, jo penso, que és ara, després de 2.000 anys, que potser ens n'adonarem amb tot el tema del feminisme i de la igualtat entre home i dona, del que realment va representar. I, bueno, hem viscut aquests 2.000 anys d'història en la que s'ha imposat el patriarcat i el masclisme i la visió parcial de les coses, per desgràcia, perquè això ens ha fet perdre molta riquesa i ha fet que s'allunyi molta gent també de l'Església, evidentment. I una cosa que em va agradar de veure l'obra de teatre és pensar, ostres, que bé, quanta gent i quantes dones en particular podran fer segurament una reconciliació amb l'important d'aquest missatge de l'Evangeli, més enllà del que hagi passat posteriorment amb tot aquest missatge.
Molt bé, eh? Diríem, fixa, va anar, ja he vist que ja ha vist l'obra, també, sí. Doctora Segura.
Sí, tant. L'he gaudida moltíssim. És un espectacle visual, sonor, pictòric, bueno, molt recomanable.
I llavors aquesta com confusió entre Maria Magdalena, Eva, Maria, no? Com la interpreta vostè, doctora Segura?
Jo penso que són arquetips de la feminitat, val? Que s'utilitzen personatges que han sigut històrics per fer una expressió màxima d'aquells arquetips, no? Eva seria la mare de tots els homes, però que ja des de l'inici s'ha volgut fer entendre, que no és ben bé això el que diu la Bíblia, però s'ha volgut fer entendre que és l'autora del primer pecat, la que desobeix, la que contravé les ordres i per culpa d'ella a més fa pecar l'home, etcètera, no? Aquesta dona terrenal que és la pecadora i la font de tots els mals. Aquest és un arquetip. L'altre arquetip, evidentment, seria la Mare de Déu, la Verge Maria, que és l'encarnació de tots els béns, no? Tot és perfecte, és pur, és immaculat, és mare, és verge, val? I Maria Magdalena, precisament, seria la figura que ens igualaria als homes. Uh-huh. Però també se l'ha volgut transformar identificant-la amb la prostituta, amb la adúltera, amb la penedida, no? És com costa, no? I com ens continuarà costant a les dones fer-nos entendre i fer-nos igual. Sí.
Perquè això, el Vaticà arriba, vull dir, hi ha alguna possibilitat de canvi? Li dic de debò, és a dir, ara ho veiem, jo, quan era a l'obra de teatre, quan era al Nacional, vaig pensar, oh, que bé, diríem que es col·loqui en els espais culturals, oh, que bé, que es faci art, diríem, d'aquests fets, no? Diem que la cultura ens salva, que la cultura ens obre l'esperit, ens permet ser més lliures, però vostè que és a dintre, no?, en aquesta entitat, el SEM, la veu, li sembla que la veu arriba allà on ha d'arribar perquè es facin canvis?
Jo crec que tenim motius per l'esperança. És a dir, estem en un moment històric, almenys en els països on les dones podem tenir l'oportunitat d'alçar la veu i de dir el que pensem, estem en un moment històric que, a més, també estem recuperant o estem volent recuperar aquesta espiritualitat, no?, de la que ens havíem apartat bastant en el món occidental.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio. Escoltem les persones. A l'Evangeli de Tomàs, un text apòcrif del segle II, hi ha una escena que incomoda encara avui. El text diu literalment: Simó Pere els digué que Maria se'n vagi de nosaltres, perquè les dones no són dignes de la vida. No és una metàfora ni una interpretació moderna. És una exclusió directa, sense embuts. La resposta de Jesús és immediata. Mira, jo mateix la guiaré perquè esdevingui un esperit vivent, perquè tota dona que arribi a ser-ho entrarà al regne. El llenguatge és antic i simbòlic, però el missatge és inequívoc. Maria no queda fora. Qui intenta expulsar-la no és Jesús, és Pere. Aquest conflicte reapareix a l'Evangeli de Maria. I aquí cal aclarir-ho. la Maria d'aquest evangeli és identificada per la majoria d'estudiosos com Maria Magdalena. No és la mare de Jesús ni una figura genèrica. És una deixeble amb autoritat, reconeguda pel mateix Jesús. En aquest text, Maria parla als deixebles després de la mort del mestre i els transmet una revelació rebuda directament d'ell. Pere torna a reaccionar amb incomoditat. És que el mestre ha parlat en secret amb una dona i no amb nosaltres? I Leví li respon amb una frase demolidora. Si el mestre la va considerar digna, qui ets tu per rebutjar-la? I encara hi ha un tercer text, l'Evangeli de Felip, que va més enllà. I llegim: la companya del Salvador era Maria Magdalena. El Salvador l'estimava més que tots els deixebles. I afegeix: la besava sovint a la boca. Aquest gest no s'ha de llegir amb ulls contemporanis. En el llenguatge simbòlic del cristianisme gnòstic, el petó no és eròtic, sinó un gest de transmissió del coneixement, del logos, de l'alè espiritual. Indica intimitat espiritual i autoritat reconeguda. I és precisament això el que provoca l'escàndol i gelosia entre els altres deixebles. Maria rep allò que no tots reben. El patró és clar. Maria Magdalena comprèn, rep i transmet. Pere dubta, controla i qüestiona. El conflicte no és teològic, és de poder. Llegits avui, aquests textos apunten a una veritat incòmoda. El lideratge femení formava part del cristianisme originari i va ser progressivament silenciat. Jesús no fa callar Maria Magdalena. Qui ho intenta és la institució. I el missatge continua interpel·lant-nos. Quan una dona és apartada pel fet de ser dona, no és l'Evangeli qui parla, és el poder.
Em pregunto qui és aquella dona i per què plora d'aquella manera.
És ella qui s'està sempre al peu de la creu. Ens han modelat unes mans i uns ulls que no ens han volgut veure.
A mi el que em fascina és que els herois no tinguin pare conegut. No us sembla fascinant?
Som al Divan amb Sílvia Coppolo. Som amb Maria Magdalena, al TNC, amb Carme Portacelli i Inés Boza. I amb la doctora Eva Segura, del col·lectiu Alcem la Veu.
Aquest seria un dels meus resums de tot aquest procés.
Molt bé.
Quan hem vist molts quadros de Maria Magdalena, sí. Molts, sempre bajo el título de Penedida. Però quan tu mires la pintura, tu això ho ensenyes a algú amb els ulls nets,
que
a un
no
niño,
sàpiga, sí.
I no veus una persona penedida, veus una persona inspirada, mística, colgada, jo què sé, però penedida no. I una de les coses que això m'agradaria que dir-ho aquí és que, a més d'això, o sigui, de que no veiem el que tenim davant els ulls, el que tenga ojos para ver que vea, no? Però és que ens ha passat a nosaltres que ja ben entrat el procés de creació amb molts quadros, no?, de molts artistes, ens va arribar un en què es veia clarament, del monestir de les Santes Creus, una Magdalena clarament embarassada. I de cop vam canviar la mirada i molts dels quadres que tenim, el de Caravaggio, el de Georges Latour, amb el subtítol Maria Magdalena penitent, Maria Magdalena en èxtasis, està embarazadíssima.
Doctora Segura.
És una passada, però...
Clar, han canviat el text del nom del quadre, però no han pogut modificar la pintura.
Clar, però no la veiem. Nosaltres que estàvem buscant, sapiguem tota la història, fins i tot nosaltres hem tingut aquest retrat davant...
El teu marc mental et col·loca en un altre lloc i no li veus la panxa. Què sabem de la panxa de la Maria Magdalena, doctora Segura?
A veure, jo no sóc teòloga, Llavors, a mi em sembla que històricament i documentalment no podem saber gaire cosa. És una tradició, és una llegenda, no? Però estava pensant en una figura bonica que podria ser que el contacte de Maria Magdalena amb Jesús de Nazaret, que li va fer descobrir segurament una espiritualitat i una concepció del Déu totalment diferent al que ella estava acostumada, la va omplir de vida. És a dir, no sé si estava embarassada, però plena de vida segur que sí. Va estar tocada per l'esperit. I aquesta experiència és la que la fa plorar, penso jo. O sigui, és que és tan fort el que tu pots sentir quan estàs tocada per l'esperit i quan tens aquesta gràcia de la fe, no? I de confiar i de l'esperança, que això ja jo penso que és com una metàfora d'aquest embaràs, saps?
Doncs ens quedem aquí, eh? No sabem si és metàfora o era embaràs, però el que és realitat, doctora Segura, gràcies, és que ara anem al Nacional a veure Maria Magdalena i després per on la volteu, l'obra, a Carme?
Va a Brussel·les directament, després va a França, bueno, està gestant una petitíssima gira europea.
O sigui que hi haurà gira europea i tot, eh? Doncs us anirem seguint. Felicitats, l'enhorabona. I gràcies per portar a la cultura aquells elements que ens assacsegin. De debò que sí. Anem a sentir també l'actriu com ens cantava, Mítala. José María Campillo i Josep Lluís Santiso, les gravacions i el so, amb Albert Castellví a la coordinació, amb Xavier Vilà, que també ens ha ajudat a la documentació, Sílvia Coplo. Jo vinc aquí i aprenc, eh? I escolto aquestes senyores i aquests senyors que en saben tant. Gràcies de debò per ser al divan i per fer aquesta bona feina.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Sílvia. Espero.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Yeah.
To do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to tell.
joy.